Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana en companyia del Manel Manchón, director d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Leandro Lamor, director de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
Al convidat d'aquest dissabte, el Conversa, el senyor Jorge Fernández Díaz. Bona tarda, senyor Fernández Díaz.
Bona tarda.
Ell és cap de llista del Partit Popular a les eleccions al Congrés el pròxim dia 26 de juny i també ministre d'Interior en funcions. Senyor ministre, en funcions, mai en democràcia, doncs jo crec que hem viscut a Espanya una repetició d'eleccions com les que viurem el dia 26 de juny. Això, vostè com ho valora? Vostè que és un, diguem, veterà del món de la política, i és un fet, jo crec que, si no m'equivoco, mai vist, no, en democràcia aquí a Espanya.
No s'equivoca, efectivament.
És una novetat, que jo no sé com pot influir això, però és, bueno, una cosa.
És una novetat des de l'any 1978, que va ser aprovada la Constitució, mai s'havien repetit les eleccions. De fet, hi ha un article que regula aquesta situació, que és l'article 99 de la Constitució, que preveu tot el procediment, el que juga el rei, en tant que cap d'estat, un rol molt, molt important, juntament amb el president del Congrés dels Diputats, a efectes de proposar a la cambra, al Congrés dels Diputats, un candidat a la investidura a la presidència del govern. No? Però sempre s'havia fet en un clima d'absoluta naturalitat i normalitat, en el sentit de que, bueno, proposava un candidat, que era el que havia guanyat a les eleccions, fos de la UCD, parlo de l'any 79, per exemple. Després Felipe González, de l'any 82, 86, 89, 93, el 96 Aznar, el 2000 Aznar, el 2004 i 2008 Zapatero, el 2011 Mariano Rajoy, i hem arribat al 2015, que bé, el que va guanyar les eleccions va ser Mariano Rajoy, però el resultat electoral va fer que fos impossible aconseguir que un candidat tingués els vots necessaris per ser investit o per majoria absoluta, com diu la Constitució, en primera votació, o majoria simple en segona votació. I es va presentar no a la investidura, no el que havia guanyat les eleccions, sinó al segon, el Partit Socialista, el senyor Pedro Sánchez, va tenir 90 diputats, i es va presentar a la investidura en un primer debat amb 130 diputats i 219 en contra, i 48 hores després amb 131 vots a favor i 219 en contra. I després, tal com fixa la Constitució, un plaç de 2 mesos, que van finalitzar el 3 de maig, i convocar per ministeri de l'article 99 de la Constitució noves eleccions. No s'havia produït mai. Ara, és a dir que això, evidentment, no és bo, però és una realitat i és una gran novetat, perquè des de l'any 78, 79, no? Fins ara, doncs, estem a la 12a, 13a legislatura. No s'havia produït mai una situació d'aquestes, efectivament, i estem parlant, a més, de molts anys, no? Perquè des de l'aprovació de la Constitució d'ençà, doncs, portem 38 anys, no? En 38 anys mai s'havia produït una situació com aquesta.
I ara sobre la taula un repte important per al Partit Popular a nivell d'Espanya i a nivell de Catalunya: recuperar els diputats perduts de les passades eleccions del 20 de desembre. Per aconseguir
del
això...
Del 20 de desembre?
Sí, què es posa sobre la taula? Bueno, les eleccions van ser les anteriors, les del 20 de desembre.
Bueno, no, nosaltres veníem d'una situació en la que havíem guanyat l'any 2011, com se sap, per majoria absoluta, governàvem majoria absoluta, i en aquestes darreres eleccions vàrem guanyar, però certament amb un resultat diferent, 123 diputats, però la segona força política, que era el PSOE, tenia 90 diputats. Vull dir que... Ara contesto concretament, però és per contextualitzar la situació. No? La primera força política, el Partit Popular, hi va treure un avantatge a la segona, el Partit Socialista, 33 diputats en el Congrés i absolutíssim en el Senat, perquè convé recordar que el Partit Popular tenia majoria absoluta en el Senat. En 13 de les 17 comunitats autònomes, més Ceuta i Melilla, va guanyar el Partit Popular, i en 39 de les 52 circumscripcions electorals va guanyar el Partit Popular. I li van treure més, pràcticament 1,3 milions de vots en la segona força política. O sigui que, malgrat que faltava molt per la majoria absoluta, és veritat, però la diferència de la segona força política va ser molt considerable, no? I bé, això té una explicació, cadascú té la seva opinió, com és evident, no? Té una primera explicació, la crisi. Convé recordar que a la Unió Europea tots els països que han patit crisis importants econòmiques en aquests darrers anys s'han portat pel davant els governs que han gestionat aquesta crisi, perquè és una crisi sense precedents. I nosaltres no podíem ser una excepció. I bueno, ho hem sigut a mitges, no? Perquè hem guanyat, però és cert que hem perdut vots i diputats, no? En segon lloc, és evident que la corrupció ens ha afectat, que s'ha de reconèixer, és la realitat, no? I bé, la combinació d'aquestes dues qüestions, sobretot la primera, doncs ha fet que i basta veure doncs la situació que hi ha a Irlanda, la que es va passar a Grècia, la que ha passat a Portugal, països van ser rescatats, però altres països doncs no hi ha hagut cap govern que gestionés la crisi que hagi guanyat les eleccions. Perquè gestionar una crisi d'aquestes característiques desgasta molt, té conseqüències socials molt importants i lògicament això significa doncs sacrificis, esforços que ha de fer la gent i això comporta, s'ha d'entendre, que la gent doncs no li agradi i castiga el partit que governa, el que és nou en aquest país, a Espanya. I és que no només castigués a qui governava, que era el Partit Popular, que hem governat, sinó que castigués també el primer partit de l'oposició, el Partit Socialista, que no només no s'ha aprofitat del desgast del partit del govern, sinó que ha caigut en el pitjor resultat de la seva història. Això sí que és novedós.
Això de la crisi, senyor ministre, vol dir que el tema econòmic serà el que centrarà bona part de la campanya de vostès?
Sí.
Per exemple, bons resultats de l'atur que hem conegut aquesta mateixa setmana, l'aval de la Unió Europea a la política econòmica del govern de Mariano Rajoy. Això serà el gran titular en què el Partit Popular posarà en marxa aquesta campanya la pròxima setmana?
Pues la veritat és que sí. Si dic que el desgast fonamental ha estat gestionar una crisi que ha destruït més de 3 milions de llocs de treball i que no té precedents des del punt de vista de la gravetat, és a dir, que en la mesura en què aquesta crisi, no hem sortit de la crisi, però hem sortit de la recessió econòmica i estem liderant la recuperació econòmica en l'àmbit de la Unió Europea, i les dades d'atur que vostè comentava doncs posen de manifest que no hem sortit de la crisi, però que estem en una política econòmica que fa que Espanya lideri la recuperació econòmica i que en aquests moments un de cada tres llocs de treball que es creen a la Unió Europea s'estan creant a Espanya. I per tant, que tenim al davant nostre, però no com una utopia, sinó com una absoluta realitat, que si perseverem en aquestes polítiques i per tant estem creixent a un ritme d'entorn al 3% anual i per conseqüència de la millora de la competitivitat de l'economia espanyola com a conseqüència de les reformes que s'han posat en marxa en aquesta legislatura, pràcticament, cosa que no succeïa abans, pràcticament tot el creixement econòmic es trasllada a creació d'atur. Per exemple, l'any passat creixement econòmic 3,4%, creixement de l'ocupació 3,2%. Això no havia passat mai. És fruit de la millora de competitivitat de l'economia espanyola. I hem fet de la necessitat virtut, tal manera que la crisi econòmica, la caiguda de la demanda interior, lògicament, ha fet que s'internacionalitzés molt l'economia espanyola i el sector exportador ha fet un salt endavant històric, no? Per tant, sí que és veritat que nosaltres farem del gran objectiu nacional de la sortida de la crisi i que hem d'una manera gràfica definit com l'objectiu 2020, és a dir, per l'any 2020, que teòricament seria el darrer any de la propera legislatura, que a Espanya hi hagi 20 milions de persones treballant. El ritme de creació dels dos darrers anys de llocs de treball, mig milió per any, en una legislatura de 4 anys es crearien 2 milions de llocs de treball que farien que tinguéssim. I això té unes conseqüències importantíssimes. No només perquè una persona que vol treballar i pot treballar i no troba lloc de treball és una persona frustrada. Lògicament, hi ha frustrat un pla de vida, un pla de vida en tots els àmbits, no? Familiar, professional, és una frustració important, però és que A més d'això, la sostenibilitat del nostre estat del benestar depèn de que hi hagi una població activa ocupada en torn als 20 milions de persones.
Molt bé. Hi ha ganes de preguntar al cap de cartell del PP per Barcelona, també ministre en funcions de l'Interior, moltes mans aixecades. El Daniel ha estat el primer i després el Manuel Manchón. Vinga, Daniel, i després... Bueno, Leandro, vinga.
Sí. Jo enllaçaria ja, en principi, en això. Ha dit molt bé que la punta de llança de la campanya del Partit Popular és aquest tema econòmic, aquesta millora global. Però per Catalunya... O sigui, com específicament que anés dit a Catalunya, vostè és el cap de Barcelona i, per tant, el cap de Catalunya del Partit Popular, en aquest cas, què plantejarien com un aspecte molt concret en relació a algo que pugui tenir relació amb Catalunya?
Home, aviam. Si hi ha recuperació econòmica a Espanya, a Catalunya es nota de manera molt intensa. Vull dir, es diu, però és que els números ho avalen, que si l'economia espanyola va bé, l'economia a Catalunya va molt bé. De la mateixa manera, si a Espanya anem mal, a Catalunya anem molt malament. I, per tant, en fi, el teixit industrial econòmic de Catalunya, de pimes, d'autònoms, de tota mena d'empreses, és evident que surt absolutament beneficiada Catalunya, la Catalunya real. És a dir, si tenim un govern que fa una política econòmica adequada, és evident que Catalunya es beneficia. Es beneficia i és element tractor absolutament de l'economia, perquè Catalunya aporta el 20% del PIB espanyol, no? Per tant, si els beneficis immediats sobre el que representa increment de l'ocupació i per tant increment dels recursos financers, més cotitzacions de la seguretat social, això significa en definitiva millor finançament dels serveis públics i increment de la qualitat de vida i consolidació de l'estat del benestar. Parlem de pensions, parlem de serveis socials, parlem de la sanitat, parlem de l'educació. I si vostè després em demana alguna cosa específica per Catalunya, jo diré que, home, hi ha una cosa que és un cavall de batalla clar, que és el model de finançament autonòmic, i és evident que l'any que ve o sí s'ha de fer, no perquè legalment sigui exigible, que quedi clar, però s'ha de fer sí o sí, i a més es podrà fer perquè ja estem en recuperació econòmica, un nou model de finançament autonòmic que, sens dubte, és una cosa que per Catalunya serà molt important, per l'economia catalana serà molt important. No?
Manuel Manchón.
Sí, volia preguntar pel que deia abans, analitzant els resultats de les eleccions del 20 de desembre. Hi ha hagut una oferta constant del Partit Popular de fer una gran coalició amb el PSOE, però que tampoc s'ha concretat massa, en el meu pare. Sí que és veritat que hi va haver-hi contactes, com a mínim hi va haver trucades i apel·lacions al Partit Socialista, però després van acabar en res, segurament perquè tampoc el PSOE, és evident que el PSOE no estava disposat. La meva pregunta és si això es tornarà, si hi haurà aquesta demanda per part del Partit Popular per crear aquesta gran coalició, si creu que és possible i si el PP estés a l'inversa, estigués en la situació del PSOE. Vostè ara mateix es veu amb capacitat de dir que el PSOE recolzaria un govern del PSOE. Que el PP recolzaria un... Perquè crec que això és important en aquests moments, no? Hi ha hagut altres experiències a altres països. És veritat que els que consideren que això seria negatiu apel·len a l'alternança política que ha d'haver en tot país, i aquí a Espanya hi ha hagut el PSOE i hi ha hagut el PP amb capacitat de governar, i que si hi hagués una gran coalició això quedaria en entredit, no? La capacitat d'alternança política, com ho veu?
Bueno, respecte de... No, el que és evident és que estem en un moment és un punt d'inflexió a la política catalana, un punt i a part, un política espanyola, perdó, un canvi de rasant, es pot qualificar com es vulgui, però realment el bipartidisme imperfecte que teníem a Espanya, doncs certament doncs ha canviat, això és evident. Això és evident, no? Jo no diria que ha volat, però tal com l'hem conegut, i la primera conseqüència és el que, tal com hem començat el
programa,
aquesta conversa, no? I és que s'han hagut de repetir les eleccions. Aquesta és la primera conseqüència, no? I començant pel final, vostè m'ha dit, està en condicions de dir que si la situació fos l'inrevés, és a dir, que el Partit Socialista fos la força política més votada, vostès afavoririen, en el seu cas, doncs, la governabilitat del PSOE, un govern de gran coalició? Li puc assegurar que sí. I dic sí. I sé el que dic. Sí. Puc assegurar que si la situació, els vots del 20 de desembre haguessin estat a l'inrevés, és a dir, 123 diputats al PSOE, 90 al PP, tindríem govern. Tindríem govern. I ho dic públicament, ho estic dient públicament. A partir d'aquí, doncs, s'ha parlat en fi, de les negociacions i tot això, però és clar, és evident que dos no pacten si un no vol. Però és que en aquest cas no és que ja no fos possible pactar, sinó que va ser possible parlar. Que es publiqui un notori, i no vaig a repetir això del doctor no, perquè tots ho recordem, no? Quina part del no no ha entès el senyor Rajoy, no? Les coses són com són. El senyor Rajoy va cridar el dia 21 de desembre al senyor Sánchez, Pedro Sánchez, i el senyor Pedro Sánchez va anar a la Moncloa el dia 23 de desembre. A mi m'ho ha explicat personalment el senyor Rajoy, m'ho ha dit, i jo ho hubiera entendido perfectamente que me hubiera dicho que no. O en todo caso que estaba todavía demasiado cercano, en fin, la jornada electoral, toda la campaña, y que esperamos unos días. Lo hubiera entendido perfectamente, o sea, no solo lo hubiera asumido, no, es que lo hubiera entendido. Lo que es menos entendible es que vayas y antes de sentarte digas, mira, vengo a decirte que no voy a hablar contigo ni con el Partido Popular, y que no vamos a negociar nada ni contigo ni con el Partido Popular. Eso es lo que pasó el día 23 de diciembre. Entonces, claro, se pueden hacer todas las elucubraciones que se quieran, pero con el resultado electoral que hubo, solo habían dos posibles gobiernos. Porque, claro, nadie está pensando en un gobierno del PP y Podemos, por ejemplo, es decir, estamos hablando de política y, por tanto, hablando de realismo. Solo habían dos posibles gobiernos. O el gobierno de la gran coalición, que desde el primer momento puso en la mesa Mariano Rajoy, que luego, si se quiere, hablamos de eso, en cómo se puede concretar, porque hay muchas maneras de concretar eso. Pero, en definitiva, era un acuerdo básico entre PP y PSOE, y en su caso Ciudadanos. Y en su caso, porque con PP y PSOE ya sumábamos más de 200 diputados, por tanto, no era necesario. Pero, en fin, si hubiera sido considerado conveniente, pues encantados. O el gobierno que ha estado diciéndose que era el gobierno de la valenciana. Es que no había más alternativa que eso, esa es la realidad. Ni matemáticamente, ni políticamente. Pero con una singularidad, y es que en cualquiera de esos dos gobiernos, el único que está en esos dos posibles gobiernos es el PSOE. Es el PSOE. Con sus 90 diputados, peor resultado de la historia, le convirtió en bisagra. El primer gobierno no era posible sin el PSOE, porque ni PP y Ciudadanos no sumábamos. Y el segundo, gobierno de la valenciana, también estaba del PSOE. Entonces, claro, si el PSOE se niega, pues es evidente que no hay posibilidad de acuerdo. Y, por tanto, cuando aquí se dice, oiga, han fallado los políticos y tal, de acuerdo, ha sido un fracaso los políticos, yo estoy dispuesto a asumirlo. Però añado, hombre, unos más responsables que otros.
Però aquí, senyor Fernández Díaz, hi ha un element que amb ell, cap ara mateix, Mariano Rajoy no vol, o no el vol ni el PSOE, o sigui, Pedro Sánchez, ni Ciutadans, el senyor Rivera. Per què crea aquest rebuig el senyor Rajoy?
Bueno,
vostè ho entén? El senyor Rajoy ho entén, això o no?
Mira, en política s'entén quasi tot, no? El que passa és que hi ha coses que són assumibles i que no. Clar, el candidat d'un partit que ha obtingut el pitjor resultat de la història del seu partit, i no parlem de qualsevol partit, parlem del PSOE, i que la nit electoral diu que ha tret un resultat històric, home, doncs miri, tan històric, el pitjor resultat de la història, clar, i posa com a condició el cap del que ha guanyat les eleccions. Home, a veure si ens entenem, hi ha regles no escrites de sentit comú en l'àmbit polític, no? O sigui, qui ha perdut les eleccions no li pot demanar al que ha guanyat les eleccions
que
se'n vagi, no? Home, primer comenci a anar-se a vostè, però és que clar, i després ha passat tota aquests mesos dient que ell no volia parlar de silles i de sillones, ara partint d'una situació prèvia, no? I és que per dret diví resulta que el silló de president del govern era seu, no? O sigui, clar, no? O sigui, el que ha perdut les eleccions diu que ell no vol parlar de cadires i de sillones i tal i qual, però això sí, el president del govern, per a mi, no? Els altres, això no devia ser una silla ni un sillón. O sigui, que s'ha fet una banalització, una teatralització de la gestió, des del meu punt de vista, d'aquest procés de temps, de creació d'un govern, que és una cosa massa seriosa, no? I jo crec que ha portat una saturació i un cansament de l'opinió pública, ho dic sincerament. Això de fer un pacte, que és legítim, no?, del Partit Socialista i Ciutadans, també presentant-lo com un pacte històric. És que cada dia teníem acords històrics i situacions històriques que duraven 24 hores, no? I eren tan històrics que eren tan efímers, no? Un pacte històric que sumaven 130 diputats.
Bueno, però, senyor Fernández Díaz, una cosa molt, 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 molt breu. No va ser un mal precedent, per exemple, a les eleccions andaluses, quan el PSOE és primera força política? Clar, vostès estan apel·lant a la primera força política, que té tota la racionalitat, vull dir que amb això ens hi podem entendre perfectament, però que el PP no va votar la senyora Susana Díaz, i van passar mesos fins que al final Ciudadanos, amb tercera votació, a punt d'esgotar-se el termini per provocar noves eleccions, doncs el que va permetre la governabilitat. Aquí no es va equivocar el PP pensant que això li podia passar i que, per tant, creava un cert precedent. Ja sé que són administracions diferents, autonòmica, estatal, però pel PSOE va ser molt important i van dir, bueno, aquí prenem nota, no?
Sí, sobre això diria el següent. Home, la situació d'Andalusia és una mica singular, no? Perquè de...
Ho és. Ah, tot és.
No, dic que és singular perquè no ha governat més que el PSOE. És a dir, des de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia no ha governat més partit que el PSOE. Per tant, home, una certa conveniència o necessitat, si ho volen els electors i políticament és possible, en el govern de la Junta d'Andalusia semblaria normal, no? Perquè, repeteixo, més de 30 anys sense canvi de partit que governa Andalusia, no? Dic això simplement. Però també haig de dir que podem repassar ajuntaments i comunitats autònomes on la força més política ha estat el Partit Popular i s'ha fet un pacte en el que l'únic objectiu era que no guanyés qui havia guanyat. Si molt repetim, nosaltres ho diem molt aquí a Catalunya, que no van haver eleccions autonòmiques, però municipals, home, Badalona, Castelldefels, Badalona, la tercera localitat en població de Catalunya, no? I està governant una senyora alcaldessa de la CUP, que té tres regidors. I qui va guanyar les eleccions va ser el PP, que tenia l'alcaldia, van pujar amb vots, i el PSC, amb Iniciativa, amb Esquerra, amb tothom.
CUP i Podemos.
Perquè hi hagués una alcaldessa de la CUP a Badalona, amb el vot del PSC. I el mateix podíem dir de Castelldefels, per exemple, que també és una localitat important. I podem parlar de l'Ajuntament de Càdiz i molts. Mira, li diré posar un exemple, la Diputació de Toledo, per exemple. La governava el PP, es va faltar un diputat per tenir majoria absoluta. Van pactar Podemos, Izquierda Unida, PSOE i Ciutadans, i en aquests moments té la Diputació de Toledo el PSOE. O sigui, clar, en el conjunt d'Espanya hi ha hagut un pacte, una mena de pacte del Tinell, en el que l'objectiu era que qui havia guanyat les eleccions, en el sentit que havia estat la força més votada, pactaven tots, liderant-ho, això, el Partit Socialista contra el PP. Per tant, el cas d'Andalusia, tenint en compte aquestes dues realitats, jo crec que es pot veure en el seu context, que no més ha governat el Partit Socialista d'Andalusia. I estem parlant, i algun partit parla de regeneració democràtica, de renovació. Bueno, doncs miri, hi ha una comunitat autònoma a Espanya que és emblemàtica, perquè només ha governat, només, l'única unió autònoma d'Espanya que només ha governat el mateix partit des de l'aprovació de l'Estatut és Andalusia. I qui li ha donat la renovació al Partit Socialista? Ciudadanos.
Leandro. Parlant de la gran coalició, com interpreta les paraules de l'expresident socialista Felipe González dient, quan fa dos anys havia dit que ell no suposava una gran coalició, que ara no la veu, que ara no, creu que no és el moment de fer aquesta gran coalició. Us preocupen aquestes paraules per la influència que pugui tenir això en el PSOE?
Bueno, jo... Per raons òbvies, jo tinc per norma no entrar en les qüestions internes dels partits polítics, no? Altra cosa són les seves posicions, no? Quan jo parlo de govern de la gran coalició, he dit abans que això es pot concretar. Es pot concretar de moltes maneres. Es pot concretar mitjançant un pacte de legislatura. Es pot concretar perquè es diu govern de coalició quan en realitat s'hauria de parlar d'un acord de governabilitat, un acord de governabilitat, que es pot concretar mitjançant un pacte per la investidura, la governabilitat, un pacte per la investidura i tal, un govern de coalició que pot incloure, doncs, què és el que pactem, el període de la legislatura, i si això ho gestionem mitjançant govern de coalició o no, etc. Hi ha moltes modalitats, però el comú denominador de totes és acord per la investidura i la governabilitat. No només per la investidura, perquè si l'endemà de la investidura no pots governar, doncs no hem fet res, no? I per tant, quan el president Felipe González parla de no un govern de coalició, jo interpreto que està dient en concret, que està dient en concret que no veu estrictament el que diu govern de coalició, que no exclou, des del meu punt de vista, perquè està equivocat, no?, altres fórmules que, si s'escau, s'haurien d'adoptar per impedir que es tornessin a repetir eleccions, però jo sí tinc una cosa clara, que sí o sí hi haurà govern, Per tant,
quina seria la fórmula favorita? Vostè
ve impensable unes terceres eleccions, doncs.
Sí. Sí, sí. Sí, rotundament sí.
I quina seria la fórmula que vostè pensaria?
No, és que depèn del resultat electoral. És que, clar, en teoria... És que el resultat del 20 de desembre va ser un resultat, algun sentit, entre cometes, diabòlic, no? És a dir, en sentit que feia molt difícil... No tenim... També s'ha de reconèixer que no tenim... Així com a nivell autonòmic, a nivell municipal, tenim experiències, no?, de governs de coalició, de pactes, etc. A nivell de govern d'Espanya no teníem experiència. I a més teníem bipartidisme. I per tant també hem de ser comprensius...
No hi ha cultura de coalició.
Exactament, que no hi ha cultura de coalició. Ara, no sé si hi ha cultura de coalició o no, però hi ha necessitat. I hem de fer la necessitat virtut. El que és necessari, que hi hagi govern, hem de fer que sigui possible. I serà possible, ja puc assegurar que serà possible, no? Ara, quan tinguem els resultats a la mà, quan hagin parlat els ciutadans, hagin votat els espanyols el 26 de juny, doncs, però se m'ha preguntat, hi haurà
terceres?
Terceres? No. Hi haurà govern. Hi haurà govern, això no tinc cap mena de dubte.
Jo,
en el sentit,
veig que hi ha una poca cultura de pacte a les forces polítiques. Tenim un esmicolament de les forces polítiques, ja que ningú no té un pes hegemònic potent que el possibiliti anar per si mateix, i aleshores hi ha aquesta manca de cultura i després de reivindicar cada un d'ells la seva bandera, però no hi ha capacitat de negociar i d'arribar a pactes. És a dir, això espero, com vostè deia, que amb aquestes segones eleccions faci veure a qui correspongui que no és possible una tercera i que s'ha d'arribar sí o sí algun element de pacte, perquè el que no podem estar-hi és a que cada un faci seu la seva bandera partidista i dificulti el que és la governabilitat, que fins ja acabo, és el que li pertoca, diguéssim, en general, sense fer... Jo no busco culpables, busco solucions a la classe política. Després, lligant amb això, hi ha un tema important, que és tot el tema que a vegades la gent d'esquerres ha vingut a definir els elements de la desigualtat derivat de la crisi econòmica, però és una desigualtat que va molt lligada al tema d'ocupació, i vostè fa un compromís de que aquesta desocupació desaparegui, i en canvi no sé o no he vist les concrecions que en l'àmbit de la desocupació estan fent les diferents forces que vostès han fet amb el 2020, però les altres jo crec que han fet alguna obsessió per més despesa pública, però no sé si per com generar més ocupació.
Bueno, nosotros hemos hecho una... Es evidente que la vida no empieza y acaba solo con el puesto de trabajo, pero creo que sí podemos estar de acuerdo en que, hombre, tener un puesto de trabajo... Es condición sino qua non es vida. El trabajo es vida, y con eso
la mejor integración.
El trabajo es vida, vida individual y vida colectiva, vida social es vida, y por lo tanto primero primum vivere de inde filosofara, primero vivir y después filosofar, ¿no? Primero vida, trabajo, y por lo tanto por eso hemos centrado como un gran objetivo nacional, ¿no? Nosotros lo hemos concretado, ya lo he dicho antes, 2020, año 2020, 20 millones de personas trabajando en España. Hoy se han dado los datos, conocemos, sabemos que en España hay afiliados a la Seguridad Social 17,666.000 personas. Y es un dato también objetivo que en el año 2014 y 2015, años en los que salimos del crecimiento negativo, es decir, la recesión, y pasamos a recuperación, y como he dicho, no cualquier recuperación, sino liderando la recuperación de la Unión Europea, y se ha creado empleo a un ritmo en promedio de 500.000 de puestos de trabajo por año. Por tanto, no es una utopía, es algo sensato, razonable y creíble, y también las organizaciones internacionales así lo reconocen, que manteniendo estas políticas económicas se consolida la recuperación económica y, por tanto, se puede crear esos, en promedio, medio millón de puestos de trabajo al año en saldo neto, que, como he dicho, en una legislatura de 4 años significa 2 millones más, lo cual nos situaría, evidentemente, en prácticamente esos 20 millones de puestos de trabajo. Entonces, eso nosotros, pero nosotros lo explicamos. ¿Cómo? Claro, hemos visto que el señor Pedro Sánchez ha dicho que piensa crear, en fin, en el sector público, ¿cuántos puestos de trabajo? Bueno, es que, mire, saben ustedes, estamos diciendo población ocupada en España, población activa ocupada en España. ¿Cuántas empresas, cuántas personas hay en el sector público español trabajando? Entre administración local, administraciones comunidades autónomas y administración general del Estado. Hay 3 millones de personas. 3 millones.
217.000 empleos.
¿Eh?
Habla de 217.000 empleos, más o menos, en transición.
Pero claro, hombre, yo creo sinceramente que la solución de España, yo soy funcionario, pero no creo que la situación de España sea solucionar el problema del paro a base de crear millones de puestos de trabajo en la administración, porque claro, eso lo que hace es disparar el gasto público, y lo que se trata es de crear, de que haya muchas empresas, muchos autónomos, pequeñas y medianas empresas, etcétera, que creen puestos de trabajo. Claro, la solución de los socialistas es el estatismo, ¿no?, y la creación de funcionarios. Sinceramente, eso no es la solución de la economía española. No he oído ningún otro proyecto.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Manel Manchón, Leandro Lamor, Salvador Guillermo, Daniel Arasa, el convidat d'avui, el senyor Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior en funcions i també cap de cartell, cap de llista del Partit Popular al Congrés per Barcelona a les eleccions del 26 de juny. El senyor Fernández Díaz ha parlat i ha dit coses molt importants. Diu que hi haurà terceres eleccions, que hi haurà un pacte, amb qui sigui, hi haurà un pacte. Li agradaria molt un gran pacte, una gran coalició, però aquí hi ha dos elements que pol·lulen pel mig a les eleccions d'abans i a les d'ara. Ciudadanos i també Podemos. Podemos, que ara ha fet una joint venture, una coalició amb Izquierda Unida, volen arreplegar molts i molts vots, i un PSOE que té ganes de pactar amb Podemos. Tot això com pot influir en el resultat final? Perquè el PSOE, el senyor Pedro Sánchez, sembla ser que té, en fi, ganes, com deia, de portar el senyor Iglesias al govern, no? O no veu així vostè?
No, es que no hay... lo que dijo el señor Pablo Iglesias no porque lo dijera él, sino porque es verdad. Si dice que 2 y 2 son 4, yo sí. No lo voy a contradecir, ¿no? Y dijo que había dos posibles gobiernos. Es que es verdad. O el gobierno que presidía el señor Rajoy o el gobierno que él denominaba la valenciana. Bueno, pero es que es así. Es decir, puede gustar uno, puede gustar otro, pero eso es la realidad. Bien, el gobierno que llama la valenciana sería un gobierno de Podemos, Izquierda Unida, más las confluencias, ¿no? En Comú Podem de aquí de Cataluña, las mareas, Compromís en València, ¿no? Más el Partido Socialista, ¿no?
¿Y eso em transporta?
Sinceramente, un gobierno... Ese sería un gobierno legítimo, por supuesto.
Sí, claro.
Si tuviera 176 diputados... sería un gobierno legítimo, yo no lo cuestiono. Otra cosa es que digo que eso es devastador para España desde el punto de vista económico, absolutamente devastador. Un gobierno, sinceramente, solo falta mirarse los 50 puntos programáticos del acuerdo de coalición entre Podemos e Izquierda Unida. Solo falta mirarse eso, ¿no? Pero en fin, nos podemos mirar a Grecia. Yo no me voy a referir ya a Venezuela. Grecia forma parte de la Unión Europea y del Eurogrupo. Mire usted cómo está Grecia. Oiga, que han reducido las pensiones en un 30%, que han despedido a empleados públicos, que la prestación de desempleo ha sido reducida, que la pensión mínima de jubilación ha desaparecido. Yo tengo aquí el listado todas las medidas sociales que se han tenido que imponer en Grecia, donde no gobierna el Partido Popular, que yo sepa, en Grecia, gobierna el señor Tsipras y Syriza, que es el Podemos español, ¿no? Entonces, un gobierno de esas características, con Izquierda Unida, con esas mareas, ya no hablo desde el punto de vista de algo que, desde luego, para nosotros es muy importante, ¿no?, que es de la unidad de España, ¿no? Porque, claro, aquí se plantean ya referéndums de autodeterminación, ya no solo en Cataluña, sino en Galicia, en Valencia, mire usted. Pero es que desde el punto de vista económico y social, sinceramente, sería devastador para España. Y, por tanto, creo que si pensamos con los pies en el suelo y con realismo, que no está reñido con la ambición, ¿verdad?, sino realismo, que quiere decir que, oiga, que yo hago planteamientos con diagnósticos sobre la realidad, no sobre la utopía, sino sobre la realidad. España, en estos momentos, un gobierno de eso sería devastador y, sin embargo, un gobierno de las otras características nos permitiría a nosotros colocarnos en una posición de cabecera en esta próxima legislatura. Cuando yo digo lo de los 20 millones de empleo, piensen que eso significa que podemos garantizar el estado de bienestar. O sea, garantizamos la sostenibilidad y la mejora del estado de bienestar. Ojo, es decir, cuando hablamos de eso estamos hablando del sistema público de pensiones. En España en estos momentos hay 9,3 millones de pensionistas, y la primera partida social es la de pensiones junto con la de desempleo.
Ha crecido mucho.
Entonces, debo decir que el estado de bienestar que nadie quiere, que vamos, o dicho en positivo, que todos queremos evidentemente mantenerlo, pero no se mantienen solo con deseos y con buenas intenciones, O hay una política económica detrás que es capaz de garantizar los recursos necesarios para que ese estado de bienestar no solo se mejore, sea sostenible, sostenible y mejore, y hablo de pensiones, y hablo de sanidad, y hablo de educación, y hablo de dependencia, y hablo de servicios sociales, o de lo contrario, y mire, eso solo se garantiza si tenemos de verdad, se garantiza como masa crítica de población ocupada en España de 20 millones de personas, porque ese es el umbral de masa crítica que, teniendo en cuenta la pirámide poblacional española, la esperanza de vida española, es que en España es el segundo país en esperanza de vida, lo cual quiere decir que hay muchos años en que las personas que cumplen los requisitos pues van a tener las pensiones. No es como antes, que la esperanza de vida era muy inferior. Y desde que te jubilabas hasta que la gente moría pues pasaban pocos años. Ahora no, pues y esto es un dato muy positivo, claro, pero es así. Y
debemos
hablar con realismo. Y a la gente hay que hablar con realismo. Y eso se aguanta, se sostiene sobre la base, insisto, de una economía competitiva, una economía internacionalizada. Y nosotros en España estamos en condiciones de hacerlo, pero no un gobierno, con todos los respetos, no un gobierno cuyo referente sea lo que está pasando en Grecia.
La aplicación de esta política económica, junto con todos los compromisos de cumplimiento de déficit que tenemos con la Unión Europea, ¿es realmente compatible con un descenso de los impuestos a los españoles?
Sin duda, es una pregunta, permita que lo diga así, es una pregunta importante. Nosotros hemos hecho compatible la consolidación fiscal, la reducción del déficit, con la bajada de impuestos y con el crecimiento de la economía. Y se ha demostrado además que no solo es que sea posible bajar impuestos y reducir el déficit, sino que gracias a la bajada de impuestos ha habido reactivación económica y, en consecuencia, mayor recaudación fiscal y, en consecuencia, reducción del déficit. O sea, eso no es una teoría, es una realidad. Insisto, reducción de impuestos, consolidación fiscal, o sea, reducción del déficit y crecimiento de la economía. Eso se ha demostrado y eso es nuestro compromiso. Ahora, si se me dice que hay que graduar en el tiempo, que hay que modular en el tiempo, cuando reduces los impuestos para ir adaptando la reducción del déficit, la creación de el crecimiento de la economía, pues por supuesto, pero que es compatible, no es una teoría, está demostrado. Y nuestro compromiso es reducir los impuestos porque eso ayuda a recuperar la economía. Eso ayuda a recuperar la economía. La recuperación económica pues genera, pues como todos sabemos, incremento de cotizaciones sociales, incremento de impuestos y, por tanto, que se puedan financiar los servicios públicos esenciales, entre ellos los que constituyen el núcleo duro del estado de bienestar.
Pero otra cosa, perdone, es que eso lo entienda la Comisión Europea, lo que está diciendo.
No, la Comisión Europea lo entiende perfectamente. Y voy a decir una cosa. No es verdad que la Comisión Europea haya dilatado o aplazado a julio el inicio de un eventual expediente sancionador por incumplimiento del déficit. No es así. No va a haber sanción. Simplemente que el procedimiento es ese. Digo, afirmo, no va a haber expediente sancionador contra España, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre. No lo va a haber. No es que se haya aplazado, no lo va a haber. Es el procedimiento que es ese. También, hombre, no dejaría de ser sorprendente que un país como España, que estando en recesión dos años, 2012 y 2013, ha reducido el déficit del 9,3% al 5%, o sea, reciente a la mitad, con dos años en recesión, y que España tiene una economía que, saliendo de la recesión, está liderando el crecimiento económico de la Unión Europea, fuera sancionado. Y eso la Comisión Europea lo sabe. Por tanto, no va a haber expediente sancionador a España.
No, yo estoy de acuerdo con usted en esto, pero por una cosa que no sé si lo ve, que no está jugando con una cierta ventaja el gobierno del Partido Popular, porque sabe perfectamente que la Comisión Europea y en el conjunto de países europeos no quieren un gobierno alternativo, un gobierno esté Podemos, y que por tanto dice no, ustedes ya cumplirán, y claro, actuando con esa cierta ventaja, incluso se atreve el señor Rajoy a decir bajaremos los impuestos, aunque es verdad que dice una cosa, en función de cómo quede la situación económica, eso lo dice muy claramente, verá en el contexto si lo puede hacer o no. Pero para mí, por eso se lo pregunto, es jugar con una cierta ventaja.
Bueno, vamos a ver, eso es un juicio de intenciones que, hombre, yo me atrevo a creer que, visto lo que ha sucedido en Grecia, y teniendo en cuenta que España es un país con una economía, pues en fin, más importante, con más población, etcétera, con un PIB que supera amplísimamente al de Grecia, pues que les pueda preocupar. Si fíjese cómo puso en crisis al euro y al eurogrupo, la situación de Grecia, digo, bueno, España ya no es que lo ponga en crisis, es que lo estabiliza totalmente. Entonces es una preocupación razonable y legítima. Ahora, de ahí a deducir que España juega con ventaja, no, porque la verdad es que si en España tuviéramos, en fin, no hubiéramos sido capaces de rescatarnos a nosotros mismos, pues nos hubieran tenido que rescatar. Y otra cosa es que ese rescate hubiera puesto en riesgo la estabilidad del euro y la propia existencia del euro, porque, en fin, España es la cuarta economía de la Unión Europea. Pero es que hemos hecho los deberes. Es que si hoy la situación fuera que España sigue en recesión, etcétera, etcétera, otro gallo nos cantaría. Pero es que, claro, cuando los números son los que son, oiga, es que España está creciendo. Está creciendo a unos ritmos que superan amplísimamente el crecimiento de Italia, de Francia, de Gran Bretaña y de Alemania. ¿Quién lo iba a decir? Es que cuadruplicamos el crecimiento de alguno de esos países, y crecemos más que Alemania, repito, más que el Reino Unido, más que Italia, más que Francia, ¿no? Es que eso es una realidad. O sea, un país que está haciendo eso, le sancionas, hombre, es un poco fuerte, ¿no?
Ens queden 10 minuts per acabar el programa.
Ara, perdón, però, porque lo que ha preguntado la reducción de impuestos, insisto, nosotros ya hemos bajado los impuestos. No es incompatible, pues se dice, baja impuestos, baja la recaudación fiscal. No, mire usted, si usted hace las cosas bien, está comprobado empíricamente que usted baja impuestos y se reactiva la economía. Y por tanto se incrementa la recaudación fiscal. Lo que pasa es que tiene que hacer las cosas bien hechas. Nosotros, bueno, se ha demostrado que se ha hecho bien. Pero sí que es verdad que hay que llevar de manera armónica y coordinada la bajada, una eventual bajada de impuestos, con la reducción del déficit y con el crecimiento de la economía, porque todo eso va entrelazado. Ahora, el compromiso de bajar los impuestos es un compromiso serio, como el compromiso de cumplir con la senda de consolidación fiscal y este año de prórroga que se nos da para el cumplimiento del déficit excesivo, etcétera, etcétera. Pero desde luego, si hemos pasado lo peor. Lo he dicho antes, no hemos salido de la crisis, evidentemente, pero sí hemos salido de la recesión. Pero el cabo de hornos lo hemos atravesado, es decir, lo peor ya está pasado. ¿Hemos salido a crisis? No, pero lo peor ha pasado.
Si me permite, vamos al cabo de hornos, pero de otros hornos. Concretamente, usted es ministro del Interior y número uno también en la lista de Barcelona del Partido Popular, y la economía es fundamental, pero hay otros aspectos, entre ellos la seguridad, especialmente importante. Estamos en estos momentos Barcelona y en general Cataluña, pero también otras partes de España, sobre todo aquí. Unas minorías en estos momentos tienen una influencia extraordinaria. El mundo antisistema, en Cataluña al menos, ¿no? Dominan Gracia, en Lleida la Universidad de Lleida la controlan, la CUP, como una parte, bloquean los presupuestos. Es decir, este grupo, estos núcleos que son pequeños, violentos, agresivos en muchos casos, controlan la sociedad. ¿Qué pasa? Primero, ¿está actuando adecuadamente los gobiernos, quienes sea, de cara a esto? ¿Estamos acomplejados porque, por ejemplo, que en Gracia, con tantos follones, ha habido dos detenciones en no sé, 5 o 6 días de grandes altercados. Esto, supongo que en el Reino Unido, ni en Francia, ni en Alemania, se entendería que hubiera esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estamos acomplejados? ¿Actúa bien la policía autonómica en Cataluña?
Bueno, yo agradezco a Daniel Arasa que me haga esa pregunta. Yo, por claro, preguntan ustedes.
Bueno, pero si me permite, añado una cosa que ha dicho el señor Puigdemont, que en el Parlamento, precisamente, hablando con esto, dijo, es que, a pregunta de un diputado, es que yo no, nosotros no damos, no damos lecciones, no damos órdenes a la policía en el sentido de que actúa de una manera o de otra.
Sí, sí, dijo, sí, sí, no, no, dijo que no era una
como policía. Hace la, como hace la policía, policía del señor Fernández Díaz.
Como sí, tal. Sí, sí, no, no, lo sé muy bien. No, no, pero es una pregunta que tiene mucho sentido. Se me dice, si se entiende por ahí, yo, si hablo de mi experiencia de reunirme, pues, con mucha frecuencia, en reuniones regionales o en reuniones generales con los ministros de Interior, en fin, estoy hablando de 32 ministros de Interior, los 28 de la Unión Europea más los 4 del espacio Schengen y que no forma parte de la Unión Europea, ¿no? O sea, Islandia, Noruega, Suiza, Liechtenstein, son 32 ministros de Interior más el comisario europeo más Estados Unidos, la fiscal general de Estados Unidos y el secretario de Homeland Security, ¿no? Y en fin, esto no se entiende, lo digo así de claro. En fin, yo lo he dicho en alguna ocasión, lo repito ahora. Antisistemas los hay en muchos sitios del mundo. Pero lo que no es normal es que los antisistemas gestionen el sistema. Y eso es lo que está pasando aquí. Claro, pero la culpa no es de los antisistemas, la culpa es que se lo permite. Así de claro. Es decir, la Generalitat, ahora mismo estamos con el debate del proyecto de ley de presupuestos, donde la CUP, ¿verdad?, tiene la llave, porque claro, la CUP es quien está garantizando la gobernabilidad de la Generalitat de Cataluña. Mira, es que esto es insólito. Es que ahí está el mal, ahí está el problema. Que Arasa Daniel me pregunta, yo le respondo. Ahí está el mal, ahí está la contradicción. Que un partido antisistema sea quien garantice la gobernabilidad de una institución como la Generalitat de Cataluña, que va a gestionar 33.000 millones de euros y todo el autogobierno de Cataluña. 33.000 millones de euros en manos de un partido antisistema como la CUP. A partir de ahí, todas esas contradicciones traen consecuencias. Traen consecuencias que efectivamente las estamos viendo proyectadas, como bien ha dicho, en el caso concreto y paradigmático del barrio de Gracia aquí en Barcelona, donde, bueno, pues claro, diputados de la CUP, que entre comillas mandan en la Generalitat, quitaron al señor Mas y ahora está en sus manos que haya repetición o no de elecciones en Cataluña, ¿eh? Oiga, sí, las cosas como son, ¿eh? Que se manifiestan en favor de los ocupas, concejales del Ayuntamiento de Barcelona que se manifiestan con los ocupas y que hacen declaraciones poniendo en cuestión el derecho de propiedad, ¿no? Y bueno, pues fíjame este. Y en fin.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada. Pero la culpa, oiga, vamos a ver, a mí, en fin, los Mossos de Escuadra, yo los he alabado públicamente, lo vuelvo a decir ahora, es una policía, pues, profesional. Pero tienen que sentirse respaldados políticamente, ¿eh? Que no quiere decir dar instrucciones políticas, pero a ver si nos entendemos. Quien rige la actuación de las policías son la ley, ¿eh? El cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley, ¿eh? Y si una policía es profesional, como lo son los Mossos de Escuadra, se tienen que sentir también respaldados, ¿no? Pero ¿qué respaldo hay cuando, como hemos visto, se ha pedido desde instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona, pues que se retiren las acusaciones particulares frente a determinados procedimientos contra actuaciones violentas? Es decir, cuando la autoridad legítima no se ejerce y se cede ante los violentos, pues se pone en esta situación. Tenemos el precedente de Canvies, que efectivamente fue lamentable, porque ahí se vio que la violencia prevaleció sobre el Estado de Derecho y la fuerza legítima, que la tiene la autoridad legítimamente investida. Y nos hemos encontrado después con ya el despropósito de que, en fin, mire usted, unos ocupas, el ayuntamiento les estaba pagando el alquiler, ¿no? Y además los servicios y además los impuestos. Bueno, y se ha planteado incluso la discusión acerca de la posibilidad de que el ayuntamiento comprara el local para accederse a los ocupas. Bueno, claro, es que, oiga, es que estas cosas son muy graves, ¿eh?
Leandro.
Claro, son muy graves. Pero me ha preguntado, ¿es grave? ¿Se entiende por fuera? No. Pero la culpa es de quien permite eso. Y aquí hay un gobierno, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, que ha aceptado subordinarse a una fuerza política antisistema como la CUP.
Sí, solo una previa. Porque a veces...
Oye, perdón, ya antes hablé, ¿eh? Y Ayuntamiento de Badalona, tercera localidad de Cataluña en población, la gobierna la CUP con 3 concejales y con el apoyo del Partido Socialista, que pactó con todos para que la lista más votada fuera el Partido Popular no siguiera gobernando la alcaldía.
Saludos, Rapid.
Jo volia destacar que, tot i que surt tot això, hem de tindre clar que Espanya és el país on es viu quasi 20 més anys que arreu, excepte Japó, i que també és dels països més segurs del món, perquè a vegades fem l'anècdota, però l'anècdota s'ha de controlar, perquè si no, no es contempla tot això.
Sí, bueno, però la violència al carrer d'anècdota té poc, Salvador.
Espanya és la tercera democràcia més segura de la Unió Europea, segons dades Eurostat.
Perquè a vegades la gent no és coneixedor del que es té i del que es pot perdre en determinades accions si no es corregeixen. No?
Exactament. Home, Barcelona, per exemple. Barcelona és una potència turística. Espanya ho és, però Barcelona dintre d'Espanya és una gran capital i al final el turisme és importantíssim, eh? Més de 7 milions de persones, no?
Es juga en molts llocs de treball.
I clar, aquesta situació no beneficia en absolut.
Molt bé, doncs hem de posar el punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior en funcions, cap de llista del PP al Congrés per Barcelona. Gràcies, bona tarda, moltíssima sort. Tornem la setmana que ve amb més convidats i més protagonistes. Avui amb el Manel Manchón, Leandro Lamor, Salvador Guillermo i Daniel Arasa. Molt bona tarda, bon cap de setmana, adeu-siau.